Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Entre gener i febrer de 1939, 500.000 de persones identificades amb la causa republicana van creuar la frontera pels Pirineus, emprenent un exili llarg i frustrant. D'aquestes, 270.000 van acabar sent internades en camps de concentració habilitats pel govern francès al sud del país. Per sobre de les humiliacions i els maltractaments rebuts, molts dels interns es van esforçar per mantenir una vida cultural activa, que era una manera de preservar la dignitat personal i la identitat nacional, així com de resistir-se a l'adveniment del feixisme. Tal com passaria poc després als camps nazis, fins i tot hi va haver espai per la música, amb la creació de diverses corals integrades per presoners catalans. En el pas del segle XIX al XX, les societats de cant havien estat un element fonamental de la vida associativa a Catalunya. Per molts dels soldats i obrers que van haver de marxar del país, seguir cantant era gairebé una necessitat. De cors catalans hi va haver els camps d'Agde, de Vernet de Lieja i Agurs, entre molts d'altres. Encara que per als interns suposés desafiar un sistema repressiu alienant i deshumanitzador, en general les autoritats dels camps francesos van tolerar correctament aquestes activitats musicals. En alguns casos, fins i tot les van veure amb bons ulls, com una manera de tenir entretinguts els exiliats. Els esforços d'aquestes corals van ser impulsats i protegits per les institucions republicanes catalanes a l'exili, que els hi van proporcionar cançoners. Conscients que la llengua i la cultura catalana estaven, de fet, en perill, van operar de manera independent respecte a les que representaven el govern republicà derrotat. La Fundació Ramon Llull, creada a París el març del 1939 pel polític mallorquí Antoni Maria Esbert, col·laborador estret de Lluís Companys, tenia com a objectiu facilitar el manteniment de les activitats culturals específicament catalanes i assistir als refugiats per fer-ho possible. A l'hora de difondre un repertori pels diferents camps, Esbert va comptar amb el suport d'un altre mallorquí, el músic Baltasar Samper. Tal com solia dir un pres del cap de Gurs, com que no podíem llançar bombes, el millor que podíem fer era cantar. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de cantar als camps de concentració. Sembla una cosa una mica estranya. N'hem parlat algunes altres vegades dels camps de concentració en què molts republicans espanyols i molts republicans catalans s'hi van haver de quedar durant força temps, en alguns casos, a la part sud de l'estat francès.
Sí, un parell d'any, parell mig.
Sí, sí, depèn, eh? Hi ha casos relativament curts i en casos relativament llargs. Però, esclar, això de l'activitat cultural és una cosa sorprenent. No m'imagino un camp de concentració nazi, Auschwitz, amb un cor. Clar, això era una altra cosa, molt diferent.
I cada vegada que tractes sobre el tema de l'exili, que ara realment s'està treballant en profunditat més perquè l'havíem oblidat bastant més enllà de xifres, dels llocs on anaven, d'activitats polítiques, ens quedem sorpresos en la quantitat de coses culturals que van fer, no? És a dir, i entre aquestes activitats culturals, ara totes les persones que s'han posat a treballar a partir d'aquests músics, el que van fer als camps, et quedes sorprès, clar. I alguna vegada t'ho havien explicat gent parlant de l'exili, del que havien fet a l'exili, o els llibres que s'han escrit sobre l'exili. I t'havien dit que s'havien fet corals. Sí, corals, de la mateixa manera que s'havia fet investigació arqueològica al Prats Puig, al Camp d'Agde, no? Que va trobar, al Bernet, perdó, que va trobar uns molinets prehistòrics, que en van parlar sí. Aquí. Molt bé, però si això és allò que deia en Josep Termes, no? Un col·leccionista o un investigador, amb profunditat i amb rigor, és un científic. Doncs és el que estan fent. I ara, de cop i volta, te n'adones que era una activitat social, cultural, nacional catalana i política, però per superar aquell moment de polls, de mal menjar, de desconsideració sobre unes persones que l'estat francès no havien fet cap delicte, cap. I segons la República Francesa, el país de la liberté, la qualité i la fraternitat els havien d'acollir. Quin delicte? I els van posar en camps de concentració.
Clar, per això dic que inicialment els camps no és el mateix que un any i mig, dos després. També
exacte,
el tracte
exacte,
és molt
diferent.
Hi ha una evolució molt relativament ràpida que, esclar, explica'ls a qui ho va passar malament i va morir, entre altres coses, els primers mesos camps de concentració.
No, els estudis que ara han fet la Noemí Riudor, el Jordi Oliva, dirigit per ells, de tots aquests exiliats que han fet al sud de l'estat francès i a Catalunya Nord, clar, els surten xifres gairebé al voltant de 3.000 persones mortes.
Clar, és
que ens n'havíem oblidat d'això, eh?
I no perquè els matessin els francesos, en algun cas podia ser, però no, en principi no era aquesta la qüestió, sinó per les males condicions de vida.
Però allò que parlàvem bonic, és bonic, de tot el fet del voltant de l'Elisabeta i la maternitat d'Elna, que en va parlar també.
Sí, tant, aquí, fa tant.
Doncs és bonic de veure que dins d'aquesta desgràcia, és a dir, l'esperit de les persones a partir de la veu modulada, que és el cant, i era, això és bonic, està bé que s'investigui, dins de la tragèdia.
Doncs qui ho ha investigat, espero que fora de la tragèdia, és el doctor Amadeu Corbera, doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears i professor de Musicologia del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a qui vam tenir la sort de tenir fa un temps, ara ja fa uns anys,
sí.
Per parlar d'un altre tema que sortirà, directament.
Sí,
tot surt, tot lliga. Doctor Corbera, molt contents de tornar-lo a veure un altre cop aquí a la Guàrdia.
Molt content de tornar a ser aquí també, moltes gràcies. Gràcies.
Parlem una mica d'això dels camps. La tradició coral. La tradició coral existia ja durant l'època final de la República, durant la guerra. No es perd, així com així, una tradició que venia del segle XIX ben bé.
Clar, vull dir, la gent que lluita la guerra és la gent que abans de la guerra cantava tantes corals. Corals dels cors de claver, com també en vàreu parlar fa poc, amb la meva amiga Nana Costal.
Sí.
O altres tipus d'orfeons, com l'Orfeó Català, o aquests orfeons...
Orfeó Català, Orfeó Lleidatà, Orfeó...
Exacte, Orfeó Vigatà, hi havia aquests...
Sí, moltes vegades...
Clar, hi havia aquests dos models d'Orfeó, no?, a Catalunya i als països catalans en general, que eren els de Claver i els de l'Orfeó Català. Clar, aquesta gent, quan comença la guerra, molts d'ells doncs van a la guerra i segueixen a la guerra, i quan aquesta guerra s'acaba... Els que no han mort a la guerra, doncs seguiran cantant, en la mesura allò que puguin, que és als camps de concentració.
No sé si la gent, clar, quan arriben als camps de concentració, alguns arriben relativament agrupats, altres, en canvi, els destinen allò on els hi toca. O sigui, és una cosa molt variada. No es pot dir que en aquell camp anaven tots els que havien passat per aquí o eren de tal regiment, sinó que hi ha una mica de tot.
Sí, sí.
O sigui, a vegades estan molt concentrats, a vegades molt. Per tant, no podia haver-hi cap grup, o no sembla que pogués haver-hi, cap grup que hi hagués format una coral abans i que quan arriben al camp de concentració francès simplement tornen a cantar. Això
és relatiu, en el cas català no ho he trobat, en el cas basc sí, per exemple, això ho he sabut fa molt poc. Fent aquesta investigació vaig conèixer una persona que però fa un mes d'això que m'ho va explicar, que l'Orfeó Basc, hi havia un Orfeó Basc també, i si en cas ara en parlarem de com es generen aquestes identitats republicanes de l'exili, diguem, basca i catalana separades.
Sí, perquè tenen uns camps de concentració, en algun cas els bascos respectiu i el català
en tenen un, que també el van parlar
també
fa poc.
Respectiu, sí.
Exacte,
sí.
I aquesta necessitat de projectar una identitat no espanyola, no?, a l'exili. I els bascs, per exemple, el formen abans. És el batalló, no sé com es deia, el batalló basc dels Pirineus, que estava pel Pallars, ja forma un cor allà, al Pallars, i després quan travessa la frontera...
El manté.
Vull dir que sí que hi ha casos com aquest. I d'altres no. Per exemple, és famós també el cas espanyol, la banda Madrid, que després arribarà a Mèxic i serà molt important dins les activitats de l'exili espanyol a Mèxic, que es forma el cant del Barcarès. I són components, diguem, de diferents grups musicals de l'exèrcit republicà que s'ajunten a Barcarès. I allà un músic, Rafael Oropesa, els agrupa i crea aquesta banda. Vull dir que aquestes coses passen.
I en el cas dels catalans això també succeeix o més aviat és una altra via?
En el cas dels catalans sembla que és una altra via. És difícil, potser és difícil mirar, entendre qui va començar què. Si van ser uns catalans que van ajuntar per fer un cor i això ho va recollir la Fundació Ramon Llull, o al revés, però el cas és que sí que sembla que la Fundació Ramon Llull decideix o dona instruccions de que es formin aquests cors.
Que evidentment no estava situada ja a Catalunya.
La Fundació Ramon Llull? No, no, no. Aquesta Fundació Ramon Llull és aquest invent d'Antoni Maria Esbert, aquest polític mallorquí, que és la mà dreta de Lluís Companys, que havia estat conseller de Cultura durant la guerra, després és conseller d'Assistència Social, i quan ell arriba a París és un home d'acció. Antoni Maria Esbert...
D'acció, d'organització, i va continuar sent-ho a Mèxic amb tots els contactes que va intentar fer i desfer amb els Estats Units i que Catalunya no sé quantes coses...
I és cul inquiet.
I és el que acompanya Tarradellas quan, no, si no m'equivoques, és el secretari o bé, el qui fa venir Tarradellas.
I dels fills que va deixar a Mèxic, alguns amb una grandíssima catalanitat.
Sí,
alguns.
Sí. Antoni Maria Esbert, clar, potser no ha passat a la història com un intel·lectual republicà, perquè
no ho era,
però no ho és un home d'acció, clarament. I ell té molt clar que la guerra, ell ja a finals del 38 ja té clar que la guerra no
està perduda.
Està perduda i ja està pensant com fer sobreviure la cultura catalana el que vendrà. Aleshores, arriba a París i munta aquesta Fundació Ramon Llull, d'una manera també subterfúgia, amb una associació, amb l'ajuda d'intel·lectuals francesos i occitanistes, que és molt important el paper dels occitanistes, munta aquesta fundació amb la finalitat de preservar la cultura catalana i l'assistència als refugiats.
Amb entusiasme absolut, riquíssim i amb pobríssims de calés.
No tenien res. Aquest és el tema, com que no tenien res i el poc que tenien ho destinen, i això sí que és veritat, aquestes residències d'intel·lectuals catalans que es fan a Montpeller, Tolosa, a Mantri Pompeu Fabra,
Rossí Ambrí, al costat de
Rossí, a Vierville, on hi ha Carles Riba, clar, la resta de refugiats pobres, quina assistència els poden donar? Cantar és una d'aquestes activitats assistencials
que es poden donar. Però com pot ajudar amb una gent que està en un camp de concentració que canti o animar-los? No ho acabo de veure.
Perquè cantar és, jo en dic, cantar per resistir i per existir. És, per una banda, és resistir. Resistir a unes condicions d'extrema degradació humana, de maltracte extrem, on són deshumanitzats. I, per tant...
Injust, aquella sensació d'injustícia, no?
Totalment.
Què he fet perquè jo està tancat amb fil ferrades...
I que em tractin així com em tracten.
I a més, llavors, no? El que deies, no? I que els hi posaven a les lletres de les cançons, perquè, clar, molts no sabien música, no sabien res.
I perquè potser molts d'aquests no eren ni... I teníem exemples de cantaires que venien d'orfeons, però no hi havia que no, i s'apuntaven a cantar aquí. I doncs, per tant, clar, cantar és sobreviure, és el que citaves abans, no? Aquest pres que diu ja que no poden tirar bombes, almenys poden cantar. No? Aquesta idea de cantar, i abans deies Auschwitz, no m'imagino corals. A Auschwitz hi havia corals, hi havia orquestres de jazz clandestines.
Caram!
Que aquesta activitat musical cantada en aquest període entre 1939 i 1945 a tota Europa, cantada i instrumental, és molt intensa, i està molt estudiada. Hi ha un llibre fantàstic sobre la música de l'Holocaust, d'orquestres i cors promoguts pels propis nazis, a la famosa òpera Brundibar del Ghetto de Terenzin, que és una òpera que els nazis varen fer escriure per mostrar a la Creu Roja allò com de bé vivien els jueus del Ghetto de Terenzin.
Quina sort que tenien.
I després l'endemà els varen matar tots els que havien participat en aquesta òpera, com activitats clandestines per mirar a sobreviure. En el cas dels catalans, la gràcia d'aquesta història és que és l'única activitat centralitzada, on hi ha unes instruccions d'una institució, d'un corpus polític, en aquest cas la Generalitat, de dir heu de fer això i heu de cantar aquest repertori en concret i no un altre. I això és allò que no passa enlloc més, no passa amb els comunistes, que també fan... Els comunistes estan molt organitzats dins els camps, però no hi ha una cèl·lula central del Partit Comunista repartint material.
Hi ha la diferència política i les lluites polítiques de comunistes ortodoxes i heterodoxes.
Clar, per tant, no passa amb els comunistes.
I els anarquistes igual amb les barricades, imagina't.
Per tant, no passa amb els comunistes, no passa amb els republicans, només passa amb el cas dels catalans, que jo hagi trobat.
El tipus de cançons que començaran a cantar, tots els camps són més o menys les mateixes a partir d'aquest suport de la Fundació Ramon Llull, o cadascú es va espapilant i després ja ho trobarem més unificat?
Pel que he trobat és el mateix repertori.
Per tant, és la Fundació la que distribueix
el cançoner. Sí, és la Fundació que fa arribar aquestes cançons a tots els camps a través de petites trampes o subterfugis també per entrar als camps. De vegades tenen permís, de vegades no en tenen, de vegades es fan passar per voluntaris o que acompanyen la Creu Roja, si troben maneres de fer entrar aquest material cultural als camps. I fan entrar llibres també, eh? I, també fan entrar llibres per aprendre català, per aprendre a escriure, perquè molts d'aquests soldats són analfabets, i fan entrar aquest material que, com has mencionat abans, qui l'escriu es Baltasar Samper. No? I aquí és
l'anterior programa.
Aquest que em van parlar l'anterior programa. Sí, sí. No?
Aquesta... No, un home extraordinari pel que ens vas dir.
Efectivament, un gran músic. És a dir, Baltasar Samper és el músic català més important que s'ha exiliat a França, si no comptam a Pau Casals. Jo Pau Casals no el com un músic. Perquè
ja és més enllà, sí.
Tot i que, òbviament, és un músic...
És un superstar, diguéssim.
Però és una icona, no? És un símbol, no? No actua com a músic, diguem, actua com a símbol de la catalanitat. En canvi, Baltasar Samper és el músic més important que s'ha exiliat a França. N'hi ha més, òbviament, però ell és el més important. Ell ha estat aquí amb Robert Gerhard, amb Montpou, amb Blancafort, i ell és un home profundament republicà que se'n va de Barcelona el 25 de gener de 1939.
O sigui, l'últim moment, eh?
L'últim moment. Ell està aquí fins al darrer dia. I se'n va amb un camió fins a Port Vendres, fins a Arenys, després el bombardegen, arriba a Port Vendres d'aquella manera, etc. Aleshores, ell està a França i està compromès, i aleshores Esbert li demana que escrigui cançons pels camps. I ho diu, m'han demanat que escrigui cançons pels camps. I aleshores Patxot, que és aquell senyor, no sé si parlat, de l'obra...
No aquella vegada, però hem parlat amb altres
de l'obra del cançoner, no? Rafael Patxot li envia els materials de l'obra del cançoner perquè comenci a copiar aquestes cançons.
En Patxot és un home que és un mecenes a partir d'una fortuna que va fer a nivell, crec que, d'activitats al voltant del Suro.
Del Suro, sí. Del Suro, sí.
Que està exiliat a Suïssa, però exiliat ja durant el període revolucionari.
Sí,
perquè
ell té un problema que és ric i catalanista.
Alguns incontrolats van anar per ell i ell ha de fugir i sempre es va quedar a Suïssa.
I és un home amb una visió moderníssima de la cultura que va donar suport a moltíssimes iniciatives, algunes tan sorprenents com un catàleg de Masies. Vull dir que,
perquè els núvols, que en vàrem parlar.
I el catàleg dels núvols, també. O sigui, que va anar més enllà, això.
Però em sembla que continua la fundació.
Sí. No, és un personatge extraordinari. En tot cas, Patxot també està darrere d'aquest tipus.
Patxot li diu, cap problema, jo t'envio aquests cançoners, perquè ell té l'obra del cançoner popular de Catalunya, que és el projecte que Patxot estimava més. Aquest dels núvols era el que Patxot estimava més. I Patxot se n'havia duit tot allò de l'obra del cançoner, ho tenia ell a Suïssa, li envia aquests materials que ja havien sortit publicats, 3 volums de l'obra del cançoner entre 1926 i 1928, i li envia a Baltasar Samper, i si Baltasar Samper no ha d'anar a París, que és el que havia dit que faria, anar a París a copiar, i comença a copiar. Aleshores tenim aquests esborranys de Baltasar Samper que estaven a Mèxic, que al final és un això el professor Soler Sabater ho sap, no? Aquest trencaclosques. És a dir, amb uns materials que han trobat a Mèxic, on Baltasar Samper es va acabar exiliant el 1942, i tenir aquests materials, podem reconstruir a partir d'aquests materials com s'estableix una espècie de xarxa que va des de Suïssa fins a Tolosa, on ell copia aquesta i harmonitza aquestes cançons, les envia a París, o a Vichy, després, quan Esbert fuig de París i se'n va allà, i des d'allà Esbert les fa copiar una vegada més i les distribueix a tots els camps. És una xarxa que va des de Suïssa, Tolosa, París...
S'ha de recordar que l'únic lloc en llibertat absoluta que hi ha per editar en llengua catalana, i possibilitats de fer-ho, a part dels nuclis voluntaristes a Cuba, a Argentina, a Xile i tal, i a França, etc., és Mèxic. A Mèxic hi ha gruix, i allí ho fan, i posen diners, i sacrifiquen. A més, gent de molt variada... és a dir, l'únic que es troben és en la cultura, perquè ho fan des de gent com el Fidel Miró, anarquista, fins ho fan comunistes, ho fan republicans, catalanistes, ho fan a Mèxic per la cultura. Això ho fan
tot. Aleshores, Baltasar Samper han pogut reconstruir a partir de tots aquests materials com funciona. Ell escriu, ho envia a París, ho copien i després ho fan enviant en aquests diferents camps.
El camp d'Agde, conegut com el camp dels catalans, estava més ben organitzat que altres i disposava d'una gran oferta cultural. A banda de la massa coral Catalunya, amb prop de 200 cantaires, en aquest camp també hi havia un grup de danses folklòriques, una cobla, un grup de bastoners i fins i tot una colla castellera. El grau d'autonomia en aquest camp es va presentar com l'exponent més gran de la força artística de la Catalunya exiliada. Del cor d'Agde en parlava un dels membres, Joan Noguera, en un article publicat al Poble Català, el setmanari dels catalans a França, el 21 d'octubre de l'any 1939.
Des de bon principi, un grup d'amics tinguérem la idea de crear un cor català que, semblant als típics de Claver, pogués reportar-nos, especialment als privats de llibertat, la il·lusió que vivíem en plena Catalunya malgrat el tràgic i dolorós exili. Tot just se'n començà a parlar i encara no havien arribat tots els catalans al camp, que ja estava formada una massa coral de més de 180 companys que, amb un interès i entusiasme magnífic, començaren a assajar les poques obres que de memòria gairebé tots sabíem. Podem dir que en la creació de la massa coral es bateren tots els rècords. En dos dies s'assajà la Marsellesa, l'Emigrant i l'Empordà. I amb motiu del canvi de comandaments generals dels camps, hi hagué la primera actuació de la nostra coral. L'èxit aconseguit superà els pensaments que tots els catalans ens havíem fet. L'emoció del cap francès sortint, així mateix com la del nou cap, fou intensa. La sorpresa que tingueren en sentir fortes i vibrants les notes heroiques de la Marsellesa fou indescriptible. Amb llàgrimes als ulls, corpresos per aquell acte senzill i simpàtic, felicitaren efusivament la coral. I fou allò, a no dubtar, el millor testimoni que podíem donar del nostre pensament de catalans i d'homes democràtics. I el sentit nacional de catalanitat s'arrelava més fort als nostres cors i als nostres ulls, als ulls de tots els assistents. S'humitejaven en sentir com la nostra coral entonava les notes emocionants de l'Emigrant. Qui no ha sentit l'Emigrant en ple camp de concentració i no ha vist les llàgrimes d'enyorança dels catalans privats de llibertat, no pot fer-se una idea de la nostra voluntat i de la voluntat dels nostres germans. Aquelles llàgrimes que no podíem ni volíem aturar eren una afirmació total del nostre pensament i de la nostra voluntat. Pensament de catalans i voluntat infrangible de lluitar per Catalunya com sigui i allí on sigui.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Amadeu Corbera i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels cors que es van organitzar en els camps de concentració, cors de catalans, en els camps de concentració francesos, tot just després de la Guerra Civil. Acabem de sentir aquest relat tan emocionant d'Agde i té tota la raó quan aquest senyor Noguera diu que qui no sent l'Emigrant en unes circumstàncies com aquestes i es posa a plorar és que realment no té ànim l'ànima, perquè és una cosa massa gruixuda. Suposo que l'organitzar els cors i començar a cantar cançons com l'Emigrant i d'altres devia resultar un bàlsam per aquella gent que ho estava passant molt malament.
Clar, és aquesta idea, no? Ens hem de pensar que aquí hi ha dues idees que es juxtaposen. Una és aquesta de cantar per resistir, és a dir, sobreviure en aquesta tortura. I l'altra és per existir com a homes, és a dir, perquè estan parlant només d'homes, això és important dir-ho. O
sigui, dones no
han trobat... Hi ha pocs testimonis de dones als camps, sí. I hi havia menys camps de dones i no ho han trobat. És a dir, no vull dir que no n'hi hagués, que això no es donés el cas a les dones, però
moltes van ser dirigides a la França profunda i hi havia menys dones als camps,
això,
i en alguns casos no hi havia dones.
I tenim menys testimonis, i per tant, per tant no ho poden dir. Però això es donava. Per tant, existir com a homes, és a dir, som viu, és a dir, no m'han matat, no? ni m'han destrossat, i existir com a catalans. És aquesta idea molt important d'existir com a catalans, de reproduir la cultura catalana i la catalanitat. I és aquesta idea de projectar una catalanitat, una identitat d'exili que no és espanyola. És molt important. La Fundació Ramon Llull el que fa aquí és dir nosaltres som catalans, no som espanyols, i per tant no ens podeu mesclar dins el conjunt de l'exili espanyol. Som catalans. I per tant cantant cançons catalanes. I aquestes cançons són aquestes. Per exemple, no hi ha els Segadors.
Curiós, no?
No es canta els Segadors. O altres cançons com Letra Nacional o cançons que poguessin haver estat populars durant la guerra, perquè la Fundació Ramon Llull marca els límits d'allò que es pot cantar també, i per tant no volen problemes a les autoritats franceses i no volen diguem, carregar d'excessiva ideologia política les seves activitats.
I això passava el mateix amb l'himne de Riego i tampoc. Que cantava els espanyols?
No ho sé, mira, és que no ho sé. Però com que no hi havia tanta activitat cantar, o no està tan documentat, o no està tan estudiat, un col·lega espanyol podria estudiar en això.
Sí. En principi no, però vés a saber. No?
Potser cultura catalana, com cultura catalana molt profunda, per això hi ha una copla, bastoners. I Castellestiva, i un camp de concentració, veure un munt de tios fent...
Xucant,
aquest era el camp d'acte,
que
en vàreu parlar
amb
la Laia, no? I aquest camp era molt particular, també. Sí. Sí, hi ha una copla, i ara amb la companya Nana Costal dèiem d'on sortien aquests instruments de copla.
Clar, és que, a més, no són senzills de trobar ni de muntar, no? Perquè encara determinar... Algun dels pocs instruments són relativament fàcils, me'l puc imaginar de construir.
Una guerra, com l'entres en camp de concentració?
Clar, no, allò és complicat. És complicat.
I en el cas del repertori, doncs això, trobam un repertori que és basat en cançons populars, aquestes que surten de l'obra del cançoner, i cançons dels cors de claver.
Aquestes les coneixien. Necessitaven partitures o la gent dominava tant aquestes cançons com per no necessitar ni tan sols la partitura o reconstruir-la amb molta facilitat?
Clar, això no ho sabem prou. Sí que sabem que es cantava veus. Bé, ho sabem perquè les partitures que tenim són a veus, però a part tenim un testimoni, no sé si el tenim més tard per aquí, que diu els catalans som els únics que cantem a cor, no?, als camps. Pot ser una mica exagerat, però bé, en tot cas hi havia aquesta vocació, aquesta tradició de cantar a veus, però sí, clar, si és un repertori molt popular, és fàcil que tothom ja se'l sàpiga, i per tant no hi ha una gran necessitat de reproduir partitures. Tenim les partitures dels directors, de dos cançoners que ens han arribat, i aquí sí que tenim partitures a veus, i les veus de Baltasar Samper, les seves partitures. Però tenim un cançoner, per exemple, aquest del Bernat, on bàsicament només hi ha lletres.
I la gent ja se sap la melodia.
I potser el director ensenyava
Li dona
els gols
tocs,
i tothom ja cantava el que fos.
Com es van organitzar? A cada camp era un món diferent o la manera de fer-ho era comuna?
No, sembla que devia ser bastant comuna. Tenim dos noms de directors. Faust Pinto, que era el director del Cor d'Agde, que era aquesta gran coral de més de 200 cantaires, una gran coral, del qual sembla que era de l'Orfeó Català, però no hem pogut
acabar-ho de
documentar, perquè sembla que no hi ha registres d'aquests anys de l'Orfeó Català. I després hi ha el de Ferran Santiago, que era el director del cor del Bernat, que aquest senyor era del cor L'Eco de Catalunya Sant Andreu, aquest sí que el tinc documentat.
I Sant Andreu del Palomar?
Sí, perquè surt a la premsa que era membre d'aquest cor, ho hem pogut trobar. I per tant, és possible que sortís d'ell, a partir d'aquests mecanismes de la Fundació Ramon Llull, aquestes instruccions de anem a muntar acords, perquè sembla que en alguns casos és possible que en el cas d'ACDA fos una organització autònoma que acabés integrada dins l'estructura de la Ramon Llull, però sembla que per les memòries de la pròpia Fundació és la idea de no, hem de fer aquests cors, sí. És a dir, allà on no n'hi hagin han de crear.
No, a més, és un sistema... Perdó,
no, que anava a dir que el record que hi ha i els testimonis que hi ha dels camps de concentració de Vernet i Agder, els dos que cita ell, són molt durs. Vull dir que no es creia que la gent que... Perquè cantava,
ah, no, el Vernet era el pitjor era camp de França.
Era una festa, però... Sí, sí.
El Vernet era, de fet, un testimoni que estava allà al 39, Arthur Kostler, diu que era pitjor que els camps nazis del 39.
Perquè després, després...
Els camps nazis del 41 pot ser bastant pitjors que el Vernet, sí, sí. Però que ell diu que són pitjors que els camps... Que hi havia alemanys que havien estat a Dachau ja i que eren pitjors.
Una de les corals de les quals es conserva més documentació és el Cor Català del Camp de Vernet d'Arieja. El director d'aquesta coral, Ferran Santiago, va elaborar un cançoner amb les peces més habituals del repertori. La portada d'aquesta compilació semblava inspirada per l'emblema d'Estat Català, el partit independentista fundat per Francesc Macià l'any 1922. A l'hora de plantejar les actuacions i presentar les cançons a les autoritats franceses, Santiago combinava peces tradicionals, altres escrites coincidint amb l'auge de les societats corals des del segle XIX i també alguna peça occitana.
Què coicardes, Ferran?
Estic passant a net el repertori de la coral, perquè els francesos tinguin clar què cantarem. Al costat de cada títol els explico una mica la tria.
A veure.
Mira, a la primera part comencem amb el cant a la senyera, que expressa un desig de llibertat i és un homenatge a la pàtria. I després ja hi col·loquem la cançó del Rosselló que hem estat assajant.
Lo Boyer, penso't que és molt bonica.
Exacte, ells ja saben que és una alegoria a la llibertat. I encara que sigui un contrasentit per nosaltres, que som aquí tancats, als francesos els encanta parlar de la liberté.
Veig que també hi ha les flors de maig i que l'has definit com una harmonització de la natura.
I acabem la primera part amb Juvenívola i l'Empordà. Aquesta història de l'amor entre la sirena i el pastor els enamorarà.
Caram, n'has posat de molt bones. A la segona part que cantem.
Mira, a la represa arrenquem amb Pel meu amor, la de la Rosó, i després un fragment de cançó d'amor i de guerra.
Hosti, aquesta ens podria servir per cloure el recital, perquè està inspirada per la Revolució Francesa.
T'ho diràs. Després la cançó de Traginer, que amb això que la dona l'enganya és com un vodevil dels seus. I l'emigrant? Aquí no me n'he pogut estar d'afegir que és la cançó que explica el nostre estat d'ànim actual.
Ben fet. No passen de ser tot amors primaverals i cants a la natura.
Per compensar, després hi he posat Cant a la vinya i Marxa dels moliners. Aquella peça que va traduir en Joan Maragall de l'alemany.
Ah, sí, aquesta també m'agrada molt.
I a la tercera part acabem amb Cançó de taverna, Sen Lundi, que originalment també era en alemany, i Els pescadors.
Pescadors? I què passa amb els segadors?
Les autoritats catalanes ens aconsellen que no la cantem. Tot el que sigui solidaritat amb els exiliats està bé. Però no volen gaire més referències polítiques.
I què hi vols fotre, company? Mos hem d'aguantar.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Corbera, que hem de sentir una mica quin repertori podien, alguna part del repertori que podien fer servir, i tenien molta cura amb que determinades coses sí i altres més aviat no. Tant de por hi havia... Però les autoritats franceses tant s'ho escoltaven, això?
No ho sé si s'ho escoltaven. Sí que les escoltaven, per exemple, sabem que la Coral d'Agde va cantar davant el general Gamelin, que era el cap de les forces armades
i tant,
de l'exèrcit francès.
Un dels grans derrotats a l'any 40, per
cert. No és un gran militar.
No és un gran militar, no. Bastant desastrós va ser, sí.
Però era en aquell moment, a l'agost del 39, era...
Ja havia participat a la Primera Guerra Mundial, on tampoc havia estat molt reeixit. Bueno, havia enviat a la mort més francesos que alemanys. Però, en fi,
i així tot això... era comandant.
Sí, bueno, perquè era un bon militar, a l'hora de matar ho feia bé, però el que passa que fossin propis era un problema menor.
Sí.
Diguéssim.
Doncs sí, no, potser no és tant que entenen els francesos o que no, sinó que la Fundació Ramon Llull va molt alerta, perquè com que són capaços de mantenir una certa activitat, i a més la Fundació Ramon Llull tenia altres plans també, és a dir, volien editar llibres, volien fer exposicions...
Reeditar la revista Catalunya.
Reeditar, que ho fan, reeditar la revista... Per tant, ells no volien entrar en conflicte...
Amb res.
En res. I a més, pensa que tenen aquesta empara d'alguns intel·lectuals francesos i occitans, i per tant tampoc volen problemes amb ells, imagina't, no? I per tant juguen aquesta, bueno, aquesta petita ambigüitat de les circumstàncies. I per tant és això, no han de cantar els segadors, o sigui, els segadors no surt a cap repertori. I és evident que se la sabien tots, però no surt. Només canta la Marsellesa, aquesta sí, perquè la Marsellesa forma part...
Els francesos no els hi farà cap mal, diguéssim.
No els hi farà mal, no, i per ells la Marsellesa és el gran himne republicà català.
Sí, sí. Ara
se'ns ha oblidat, i pareix que era els segadors, però era la Marsellesa. Sí, i de fet, durant la República, moltes vegades es canta junts els segadors i la Marsellesa.
Sí.
En català i en francès. O sigui, ells canten tant la Marsellesa en català, la versió de Clavé, com en francès, que diu, hi ha un testimoni que diu que la canten fatal en francès i que ningú els entén, però que...
Allons en fans, no?
Allons en fans.
Sí. Però que canten igual. El general Gamelin, li agrada molt.
De la pàtria. Sí.
Doncs aquesta és... Per això van alerta. És aquesta idea de projectar una identitat. No qualsevol identitat catalana, aquesta identitat catalana, des d'una posició política molt determinada, que és la que marca Antoni Maria Esbert i la Fundació Ramon.
Això és molt català, de tota manera. No buscar, intentar que no hi hagi res que sobresurti i que provoqui les passions, i en canvi el rerefons, claríssimament, no fes el fet de ser i és existir, no?
Exacte.
I això és una cosa que molt catalana, i que després, de fet, als anys 60-70 es farà molt amb revistes o amb les cançons, la cançó aquella de Trinca, el Tu ja m'entens, va per aquí.
Efectivament.
Sí, Tu ja m'entens, sí, doncs això...
Doncs, sí, és exactament el mateix, el 1939-40. Sí, sí.
I les autoritats franceses, malgrat tot, quina actitud tenen? Positiva,
no,
negativa? No.
Sembla que positiva. Els fan actuar, en el cas d'Agde, actuen...
Sí, en el Gamelin.
En el cas del Vernet, els permeten tenir fins i tot un estandard que s'ha conservat al Museu de l'Exili de la Jonquera.
Amb la bandera catalana?
No, és un estandard, diu cor català. Sí, sí, hi ha un fragment de la bandera catalana. Sí. És un estandard verd i blau, diu cor català del Vernet, i sí que hi ha un fragment de bandera catalana. Vull dir que sí, que cap problema. Mentre, clar, perquè per les autoritats franceses això és una manera de tenir-los entretenguts.
Clar, i que no fan cap mal a ningú.
No fan cap mal a ningú, canten, de fet... No només els catalans, i d'activitat cultural, com dèieu abans, n'hi havia molt als camps.
Hi havia fent classes, pintura, fent conferències, pintura...
N'hi havia tot tipus, vull dir, hi havia teatre, fins i tot...
Molt dibuix, perquè era una cosa que tenien en les mans.
Però això, tots els espanyols, fins i tot en el Vernet vaig llegir unes memòries, no recordo aquí, que parla, crec que era el Vernet, no ho dic de cap, que parla, o Gurs, que parla d'una simulacre de corrida de toros.
Que
permeten fer. Vull dir que se fan moltes coses d'aquestes. Allò interessant és que els catalans fan això i diuen, no, és que hem de fer això perquè som catalans. Potser també van els toros, no ho sé, però hem de fer això perquè som catalans i no se'ns ha de mesclar amb els espanyols. I aquesta idea de que cantar és una, diguem, una tradició catalana que projecta una identitat catalana molt concreta dura des del 39 fins a l'Orfeó Català
de Mèxic.
És que
en aquells anys fins i tot les corrides de toros no tenien cap mena de simbolisme no català, perquè hi havia molta afició sobretot a la ciutat de Barcelona i gent de tot Catalunya anava.
No era tan espanyolista com podia tenir...
Clar, és a dir, qui polititza moltíssim les curses de toros i de braus i de bous que deia la gent és el franquisme quan ho porta en aquesta dimensió.
Ja s'havia fet també, Déu-n'hi-do, amb l'època de Primo de Rivera. el capgirar,
diguéssim... Quan diu una festa nacional...
Sí, la versió dels toros... Clar, els toros, clar, sona molt estrany i ara ens sembla una barbàrie, però era exactament així. Als anys 10 i 20 era la gran afició, hi havia una grandíssima afició a Catalunya en els temes, i no hi havia aquesta visió que fos una cosa espanyola, sinó una cosa ibèrica, era una cosa diferent.
No? Hi ha gent que diu que els toros creixen de públic, a part de totes aquestes injeccions des de l'exterior, quan protegeixen els cavalls, quan només és el bou
el que és mort.
Els cavalls ja van protegits
perquè morien
pels picadors. Sí, sí. Bueno, no sé com es diu aquesta...
Sí, aquesta mena de personatges.
De protecció.
Sí. En tot cas, en els camps, veient una mica el repertori, quin tipus de repertori... què passava més, el tradicional?
Hi havia aquests dos tipus de repertori, en trobat. Aquestes cançons populars que venen de l'obra del cançoner. A més, i no ho he dit, és molt interessant, jo vaig tenir aquesta revelació, perquè Baltasar Samper apunta, de vegades, d'on surten les seves cançons. I per tant, algunes partitures que tenim de Baltasar Samper, que ens han vengut des de Mèxic, ell apunta M3, per exemple, hi ha una partitura que diu M3P280, però jo quan tenia aquestes partitures al davant no entenia molt bé que volia dir
M3P280.
I després el cançoner del Bernat, que ens ha arribat també, que està al Museu del Gili de la Jonquera, diu una lletra on a dalt, també petit, diu M3P380. I aleshores M3P380 vol dir Materials 3, pàgina 380 de l'obra del cançoner popular a Catalunya. I per tant, quan vas a l'obra del cançoner popular a Catalunya, efectivament allà hi ha.
Allà està.
Per tant, Baltasar Samper ens està dient de quina pàgina ha tret aquesta melodia, i per tant això ens connecta amb el cançoner del Bernat, o sigui, vol dir que era la mateixa font. Per tant, per una banda tenim aquestes cançons populars i per l'altra que és repertori dels cors de claver, bàsicament. I dues cançons que apareixen que fan el substitutiu dels segadors, que és La Santa Espina i La Migrant, que són les dues cançons que apareixen com emblemàtiques d'aquesta catalanitat.
L'activitat de les corals a l'exili es va estendre més enllà dels camps de concentració francesos. També se'n van organitzant els primers vaixells de l'exili català cap a Mèxic, el 1942. Els passatgers, en plena travessia per l'Atlàntic, s'unien i improvisaven actuacions a coberta. En el primer dels viatges del Niassa, amb catalans a bord, el director de la coral va ser Baltasar Samper, el músic que havia distribuït bona part del cançoner popular en els camps de concentració. L'escriptora i traductora Rosa Maria Duran tenia aleshores 14 anys quan va marxar cap a Mèxic amb la família, i així és com recordava aquell viatge que la va portar cap al que seria el seu país d'adopció.
El Niassa no era gaire gran, però l'havien remodelat. Em semblava preciós i vam tenir una convivència molt maca. Cada nit l'orquestreta hi tocava música, sobretot portuguesa, perquè era un vaixell portuguès, i una de les cançons que tocava ens unia a tots, perquè feia que ens agaféssim de la mà i féssim un tomb pel vaixell. El vaixell, a més, i per primera vegada en molts anys, vam tornar a menjar bé. Encara me'n recordo de la trompeta que ens cridava per anar a menjar. Cada vegada que ens avisava, allò era una carrera. Tots ens precipitàvem, sobretot els primers dies. Anàvem al menjador i ens servíem com si fóssim gent normal, cosa que no havia passat durant molts anys. Me'n recordo que la meva mare, quan ja érem cap a la meitat del viatge, va agafar els tiquets de racionament que teníem de França, els va estripar i els va tirar al mar amb una alegria, dient: "Això ja no ens serveix." Va ser una cerimònia. A tot això, cal afegir-hi que la travessa va ser molt llarga. Va durar molt, com unes 5 setmanes, perquè havíem de fer tombs per tot el mar perquè no ens enfonsés cap torpeda dels submarins enemics. Així que, amb tant de temps, vam fer amistats i el mestre Baltasar Samper va formar una massa coral i cantaven cançons com Muntanyes regalades, El noi de la mare o El desembre congelat. Un jove músic mexicà que havia anat amb una beca a França ens va ensenyar cançons mexicanes com Adelita, Adiós mi chaparrita o L'himne mexicà. I fins i tot hi havia un esbart. En Guàrdia.
Amadeu Corbera, és evident, com comentàvem, que els camps de concentració van durar el que van durar. Alguns van anar desapareixent perquè la gent anava marxant, s'anava col·locant, etc, etc, i altres també l'arribada de la Guerra Mundial i amb totes les desfetes franceses van fer que els volguessin posar aquests camps de concentració dedicats ja no als exiliats republicans espanyols, que no es veien tan perillosos, sinó això, jueus o desplaçats d'Europa de l'Est, etc, etc, etc. I per tant, van anar canviant. Això, clar, per les corals podia representar, i en alguns casos n'estic convençut que així seria, el final.
Sí, clar, a mesura que aquests camps es van buidant de catalans, clar, desapareixen les corals perquè desapareix aquesta necessitat, però aquesta necessitat de projectar aquesta identitat catalana es trasllada a altres àmbits. Per exemple, els grups de treballadors espanyols, tenim un cas d'una coral catalana organitzada amb un grup de treballadors espanyols on el director és un català i canta el mateix repertori, el mateix, eh?
Sí, no, no hi ha diferència.
Muntanyes del Canigó, Muntanyes Regalades, l'Areu Riera, etc. El mateix repertori de Baltasar Samper, per una banda, i després en aquests grups d'exiliats que se'n van. De fet, Baltasar Samper abans li organitzen un altre coral, la mateixa Fundació Ramon Llull, a Tolosa de Llenguadoc, on hi ha un gruix molt important, i ja munten una coral de catalans, també, amb aquest mateix repertori. Samper no fa repertori diferent, és a dir, el mateix que utilitza per uns...
Ja posen
de
fer, treballa així, sí, clar, és lògic. Sí.
I, per tant, cantar has d'haver tan important dins aquesta diàspora catalana que quan se'n van cap a Mèxic segueixen cantant, com explica sí. Rosa Maria Durant, que ella aquest estiu m'explicava que per ella això va ser una festa.
És viva encara.
És viva, sí, la vaig veure aquest estiu. Té 97 anys i encara m'explicava que per ella va ser una festa aquesta travessia, perquè es va passar la travessia cantant.
Clar, que bonic devia ser dins de la tristor.
Dins de la tragèdia, perquè hi ha el cas de la Margarida Carbó, que va morir no fa gaires anys, que va ser professora convidada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ella va néixer davant, és a dir, ella surt amb el seu pare era un dirigent de la CNT de, crec que de Palamós, no ho voldria equivocar, o Palafrugell, diria això, que doncs passa per allà i quan estan davant veuen les envistes de Montjuïc i etc, canten L'emigrant.
Això anava a explicar.
Ah, no, sí. Digue-ho.
No, ho
explica ella.
Jo ho vaig llegir a les memòries d'Artur Blader, però sí, és aquesta història. I posa els pols de punta, és quan passen per davant Barcelona, perquè clar, surten de Marsella i van cap al nord d'Àfrica, com a la pel·lícula Casablanca.
Sí, que em sembla que és amb el Sinaia, eh?
Ho passa sempre, és a dir, amb el Sinaia, amb el Niassa...
Sí, són diversos vaixells.
Sí,
Mèxica, tots fan aquesta ruta, Marsella, Casablanca, Orà, o Casablanca, Orà, i cap a Amèrica.
Tot això és per evitar els submarins alemanys, eh?
Sí, sí, sí. I per tant, passen per davant Barcelona, veuen els llums de Montjuïc, la Sagrada Família, i surten a coberta a cantar L'emigrant i ploren.
Clar, perquè deu ser un xoc.
Perquè no tornen a veure Barcelona mai més.
No, i a més, la Margarida
Carbó... Sí, la majoria dels casos és així.
La Margarida Carbó sempre deia que ella havia nascut en terres catalanes, amb aigües catalanes.
Ah, que havia nascut allà, dins del vaixell.
Però bueno, sempre va viure més i sempre més, però explicava això amb emoció. Jo recordo quan explicava als alumnes que els deixava...
Això ho vaig llegir a les memòries de Blader i es impressiona, no? Aquesta idea de que... Què poden fer? El que dèiem al principi. Què poden fer? Cantar és l'únic que poden fer. No poden tirar bombes, no poden tornar a conquistar Barcelona. Cantarem.
I a Mèxic, a Mèxic i als altres llocs d'exili, aquestes corals es van mantenir encara que fos amb menys membres?
Bueno, aquesta idea de cantar com a part intrínseca de la entitat catalana perdura. En el cas de l'Orfeó Català de Mèxic és molt evident. És una entitat que fins a 1939 està en franca decaiguda i a partir de 1939 s'hi apunta molta gent a cantar, gent que no en sabia, és igual.
No, el mateix passa a l'Havana,
a Cuba,
passa a Buenos Aires,
Argentina, a Colòmbia,
a Santiago de Chile.
Sí, es funden orfeons catalans d'aquests, que això va estudiar Josep Lluís Carol Rovira, però que agafen una embranzida molt important a partir de 1939. Per exemple, un dels cantaires del cor del Vernet funda a Santo Domingo una coral. Mm. Vull dir que aquesta tradició no només es manté, sinó que creix un poc gràcies a aquesta activitat.
I els altres grups d'exiliats, perquè molt sovint les relacions, sobretot entre catalans, espanyols a l'exili, no van ser precisament fluides, per dir-ho suaument. No sé si això es va traslladar també al cant coral.
És que, clar, la tradició coral catalana és molt forta i l'espanyola no és tant. Mm. Per tant, jo a Espanya havia, per exemple, els exiliats mexicans espanyols, jo no ho he trobat que organitzassin. Tenien els seus ateneus, sí. Existeix encara l'Ateneu Espanyol i altres entitats.
Perquè també hi havia anteriorment ja Círculo Espanyol i que...
Algú... Però aquesta era franquista.
Això anava a dir que encara que eren normalment més antics que els ateneus que es fundaran després, se'ls va quedar el govern franquista, encara que les autoritats mexicanes inicialment no els hi feia cap gràcia, això que,
no, però,
que precisament, clar, però vull dir que era una barreja i ja es produïa aquesta dicotomia tan estranya, no?
Sí, però pensem que els catalans que van a Amèrica van a fer fortuna, i al principi de la Guerra Civil, la Revolució, es decanten més cap al franquisme.
Sí, no són gaire republicans.
Però és amb el decurs de la guerra, sí, amb els bombardejos i amb les matances i tot això, quan a poc diuen, siguin com siguin...
Els han d'acollir.
Són la nostra gent, exacte. És la nostra gent, són catalans tots. I llavors canvien. Sí, no tots, clar, però la gran majoria.
La majoria sí. Mm. Per tant, sí que es manté aquesta força del cant coral, es manté a Mèxic, és molt evident, perquè el català agafa molta força, i a Colòmbia també, Argentina, Xile...
No, i danses.
I danses, sí, danses, bueno, també, el cas de l'Orfeó Català de Mèxic és espectacular, perquè tenen un grup de danses folklòriques, doncs allà és molt... molt gran, també, és clar, és l'entitat més gran, no? Però se'n fan arreu d'Amèrica.
I a l'exili, ens queda poc temps, però per acabar-ho de dubar, i a l'exili canvia també el repertori, o continua el mateix repertori?
No, continua, en el cas de Mèxic...
Caram, això és, allò és picar pedra,
En el cas de Mèxic, que és el que jo he estudiat, com que Baltasar Samper esdevé director d'aquest Orfeó Català de Mèxic, fa cantar exactament el mateix,
per tant,
repertori.
No cal donar-li més voltes, ni segadors...
No, el segador sí que entra. Allà el segador s'incorpora, Sant Pere en fa una versió que encara es canta, però el mateix, el Pardal, el Rossinyol...
Tot
el mateix.
Doctor Amadeu Corbera, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia. Contents de tornar-lo a veure. El doctor Corbera, doctor en Història per la UIP. UIP, és que costa... Et surt bé i això és tirar cap a Barcelona, no? UIP. I també professor de musicologia del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Gràcies de nou.
Moltes gràcies.
Esperem que no es faci trigar tant la propera vegada.
No, més via.
Josep Maria Soler i Sabater, suposo, tu que has treballat al tema d'exili, clar, hi ha tants i tants aspectes.
Més que treballat, he recollit la documentació,
sí,
perquè em van...
Sí, és una manera de dir-ho.
De dir-ho, però sí que és veritat que la gent que ho ha treballat ha tret, no sé, ombra de sota les pedres a tot arreu. Jo els admiro.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Cristina Serra, Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.